Bienvenidos y bienvenidas a La Marjal Curiosa, un espacio de Radio Pego donde hablamos de naturaleza y medio ambiente. Mi nombre es José Luis y tengo aquí conmigo a Esther.
Hola.
Y Jonás.
Oli.
Los tres formamos el equipo de educadores ambientales del Parque Natural de La Marjal de Pego Olivar. En el programa anterior hablábamos de la Marjal y de su conservación, de las figuras de protección, de sus implicaciones y de la gente que trabajamos para mantenerla viva. Siguiendo en esa línea y aprovechando que ahora en diciembre se celebra el Día Mundial de las Montañas, hoy queremos hablarnos de las montañas que nos rodean, de su relación con la Marjal y de cómo se formaron. Jonás.
Sí, hem de pensar que fa uns 10.000 anys, al Paleolític, no tenien marjal. L'aigua del mar arribaria aproximadament fins on està ara Pego. Això sense comptar que també en les glaciacions la costa estaria molt més junt, uns 15 quilòmetres més mar endins. En qualsevol cas, estava a la mar i tenim les serres al costat de la mar, la Mostalla, Migdia i Segària, que són molt més antigues que no pas la Marjal, són del Miocè, de fa 100 milions d'anys aproximadament.
Però, Jonás, encara no es podia considerar com una Marjal, no?
No. Com he dit abans, fins que no es va aïllar de la mar i no va començar a formar-se. Això parlem de mitjan del Neolític, quan tots els sediments aportats pels rius i les rambles que baixaven de la vall de Gainera, el que seria ara el riu Gainera, aquests sediments i aquests materials van ser arrossegats per les corrents del Mediterrani, que en esta zona d'ací del Llevant van del nord cap al sud i van anar formant la Restinga, que és el cordó de dunes que tenim ara actualment a les platges d'Oliva i de Dénia. De fet, s'han trobat restes de poblats del tipus palafit, que són habitatges primitius que es construïen dins de l'aigua sobre estaques.
También hay que destacar que en este momento el agua era obviamente salada, aunque a lo largo de los años el agua dulce ha ido haciendo disminuir la salinidad del agua del mar, hasta llegar a los valores de salinidad que tenemos hoy en día. De hecho, actualmente hay un equilibrio entre el agua dulce y salada, que si aumenta la aportación de agua dulce, el agua salada se retira hacia el mar y viceversa.
I una pregunta, José Luis, ¿podrías explicarnos com va arribar esa agua dolça que estàs dient a la Marjal?
Por un lado, las aportaciones principales proceden de dos acuíferos, que son por la parte norte, el acuífero que hay bajo la Sierra de Mostalla, el cual se prolonga hasta la Sierra de Benicadell. Y su agua, el agua de este acuífero, nace en los Ullals, como se dice aquí, de les Aigües, el del Salinar, la Fontsalada, Ullal del Burro, que bueno, un Ullal es como se llama a un tipo de manantial en esta zona de humedales. Y bueno, al sur también tenemos la aportación del acuífero que se encuentra bajo las sierras de Migdia y Segaria, que también se prolonga hasta el interior, hasta la sierra de Almudaina. Y es de este agua, o sea, de este acuífero, nace de forma natural otro ullal, que es la Basa de Sinera. Otra parte de la alimentación hídrica se produce desde el acuífero cuaternario de Gandía y Denia, sobre el que se sitúa el propio humedal, ¿vale? El propio marjal. Y, por ejemplo, también por escorrentía superficial sobre el terreno, cuando llueve, o por los ríos Bullent y Racons. Bueno, habiendo hablado de estas sierras que rodean al marjal, y dado que el 11 de diciembre se celebró el Día Mundial de las Montañas, ¿por qué no les cuentas a los oyentes el relieve que rodea el marjal, Esther?
Com han comentat els meus companys abans, aquest aiguamoll està rodejat per tres serres. La serra de Mostalla, al nord, la serra del Migdia, a l'oest, i la serra de Segària, al sud. Aquestes muntanyes formen part dels últims contraforts de la serralada Bètica, que arriba fins al sud de la província de València, més o menys. La serralada Bètica es va formar per la col·lisió de fa milions d'anys de dos plaques, l'africana i l'euroasiàtica, i en la península ibèrica arriba fins al sud de la província de València. Una característica molt important d'aquestes muntanyes és la seva composició química. Són muntanyes de roca calcària, principalment, i el principal material que compon aquesta roca és el carbonat càlcic. El carbonat càlcic, la roca calcària, encara que és molt resistent a l'erosió física, és prou sensible a l'erosió química. L'erosió química de l'aigua en combinació amb el CO2. Quan se combina l'aigua de la pluja amb el CO2 de l'aire, es forma un àcid, és dèbil, no és un àcid fort, però que és l'àcid carbònic. Este àcid dissol lentament el carbonat càlcic de les roques, generant varietat de formes, com canyons, dolimes, coves, entre d'altres. De fet...
Què? Això seria la pluja àcida?
No exactament, perquè en la pluja àcida se combina l'aigua de la pluja en un altre element, que és el sofre, donant àcid sulfúric, o sigui que no seria el cas. Això sí que és un àcid fort. En aquest cas és un àcid dèbil, i el que es formen són, pues, al llarg de milers de milions d'anys, es formen coves i demés. De fet, este procés és l'origen dels aqüífers que el meu company José Luis ha comentat abans. Són aqüífers d'origen càrstic i són els aqüífers que trobem en les muntanyes.
En aquestes muntanyes trobem una vegetació típica mediterrània, on dominen plantes adaptades a la sequera estival, com argelagues, totes les aromàtiques, com el timonet, el romer, també el coscoll, el llentiscle, etc. Encara que quan augmenten aquestes precipitacions apareixen altres espècies arbustives i arbores com el marfull, carrasca, arbós, que poden trobar, per exemple, en la Font Roja del Coll. Aquestes plantes constitueixen la vegetació climatòfila, és a dir, la que depèn principalment del clima, que és el que està condicionant el seu creixement, que contrasta, per un altre costat, amb la vegetació edafòfila, que és la que tenim a la marjal, on és el sol i el grau d'inundabilitat el que condiciona l'existència d'aixes plantes.
Después de estas magníficas explicaciones de mis compañeros sobre las montañas del Marjal, que hay alrededor del Marjal, vamos con nuestra sección de recomendaciones. Hoy, Esther y Jonás nos van a hablar de tres libros de rutas. Meravelles de Diania, A un tir de pedra, les més belles sendes de la Safor i la Vall de Gallinera per camins de moriscos i mallorquins. Endavant, Esther.
Començaré per el llibre de Meravelles de Diania, que és un llibre de Joan Pellicer i Bataller, nascut a Berreguar i molt conegut per ací per la zona. Alguns el definien com el naturalista valencià més rellevant des de Cabanilles, però sobretot va desenvolupar una gran llavor com etnobotànic i documentant la utilització tradicional de les plantes al nostre territori, divulgant els seus coneixements en llibres, cursos i programes de televisió. De fet, en aquest llibre no és només una guia de rutes de muntanya del territori diànic. Bueno, aclarim que el territori diànic comprèn les comarques centrals valencianes, sinó que és un llibre on descriu amb el seu peculiar estil nou paratges de les nostres comarques, on, a part de descriure-les, transmet converses, cites, històries que va anar recopilant en les seues caminades. Per altra part, està el llibre A un tir de pedra, les més belles sendes de la Safor, que és un llibre d'Òscar Martí, David Gomar, Vicent Cervera i Xavier Cervera, nascut tots a Gandia i com companys d'eixides per la muntanya durant tota la seva vida. Fa més d'una dècada va aparegar un tir de pedra inventat de Sendes de la Safor i ara ha eixit una edició renovada i actualitzada. En la primera versió van recopilar un inventari exhaustiu de totes les sendes de la comarca, mentre que en aquesta última els autors han seleccionat aquelles que consideren les més belles i destacades Sendes de la Safor. En la descripció de les rutes apareixen fotografies, cartografia molt millorada amb toponímia local i informació addicional amb un codi QR. Aquest llibre ha estat galardonat recentment amb el Premi Arturo Sona a la millor guia de muntanya o excursionista de l'any 2023.
El llibre que vull recomanar-vos tracta sobre rutes per la Vall de Gallinera. Els seus autors són Vicent Morera i Juan Hortola. I a més de fitxes de les rutes amb les dades i mapes topogràfics prou detallats, també ens presenten la flora i fauna que podem trobar, usos tradicionals, activitats culturals i històries i llegendes del patrimoni que els trobarem pels camins. Una autèntica joia per a tots els que volem descobrir esta part de la terreta.
I hasta aquí el programa de hoy. Os recordamos que tenéis mucha información sobre este y otros parques de la Comunidad Valenciana en la página web parquesnaturales.gva.es y más información sobre la Marjal en el boletín cuatrimestral Ullals, que podéis descargar también en esta página, además de las noticias destacadas, las actividades de fin de semana, etc. Además, tenéis abierta la Montañeta Verda todos los días de 9 de la mañana a 2 del mediodía, exceptuando los días que estemos en alerta 3 de incendio. Y además, los fines de semana y festivos os esperamos los educadores en el punto de información del Parque Natural situado en la parte más alta de la Montañeta Verda.
Parlant de les activitats programades que fem els caps de setmana, el dia que estem acabant de gravar este programa encara no els hem publicat, però sí que sabem que el 26 de gener és el Dia de l'Educació Ambiental i per això el mateix cap de setmana farem alguna activitat relacionada, segurament de jocs a la Marjal, i que el dia 31 de gener és el Dia de l'Art de la Comunitat Valenciana. Així que el següent cap de setmana farem alguna activitat relacionada. Recordeu que totes les activitats que fem són gratuïtes, però que vos heu d'inscriure i que tindreu tota la informació en la web del parc.
Finalment, ja recordeu que podeu col·laborar en el butlletí del parc i en els microespais enviant ressenyes de llibres, proposant temes, etc. Podeu contactar amb nosaltres en el correu parque-pegoliva@gva.es o als telèfons 679-19-5227 o 699-81-57-68.
Adiós y que la Marjal os acompañe.